El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Com va, Cristina Ramon? Com estàs?
Ohayou gozaimasu.
Has vist que t'he fet es truc de... Encara no se t'ha passat a Japó,
no, claro,
eh? Encara tens jet lag.
Claro. Sí? Ahir vaig dir konnichiwa, avui ohayou gozaimasu. Deixa'm per lo menos que diga tot el que vaig aprendre, no?
Quantes coses són?
Moltes, però hauràs d'esperar més dies per veure-ho.
Ostres.
Mogollón. Si som quasi nativa.
Molt bé, farem el programa entre sa quasi nativa japonesa, Anna Cristina Ramon, jo som en Vicent Tur. En els controls tècnics tenim en Pablo Morganti i després tindrem per aquí en David Ventura, d'Irene Roig Francolí i en Javi Riera. Tindrem en Javi Riera perquè tenim sa secció spoiler de cine i televisió, que parlarem d'estrenes i coses interessants sobre aquest sobre el món audiovisual. I mira, també tindrem d'entrevistat a un senyor que procedeix d'aquest món. Parlarem amb Pablo Alcántara, que és el jefe de sa productora eivissenca Pauxa, que compleixen 20 anys, ho celebren amb una festa el pròxim dissabte, i han pensat que, com que normalment en aquest sector no s'arriben els 20 anys ni de casualitat, se'l podíem entrevistar. I tindrem les nostres seccions habituals, vull dir, cantant sa tola, dutxa, bé, ja ho la sabeu.
Claro.
Tot això
sí.
Fins que siguin les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui, 11 de desembre, és Sant Damàs primer, papa. Damàs és joc de taula, no? De tota la vida. Venerat a Argelaguer, Damàs en castellà en teoria és Damàs.
Argelaguer.
Clar, és que m'he posat nerviós amb el xiste tan bo de Damàs que he fet que ningú se n'ha rigut. I ja no m'he pogut concentrar. També Sant Pau de Narbona, i vaig a tirar endavant, bisbe, Sant Sabí, bisbe, Sant Daniel Estilita, que té un nom un poc repipi, i que és monjo siríac, Santa Ida, perquè la Vuelta és després, que va ser verge germana de Santa Vuelta. Ja està. Han fet el mateix xiste.
Avui també és el Dia Internacional de les Muntanyes, se celebra cada 11 de desembre, proclamat per l'ONU a partir de l'any 2002 per recordar que les muntanyes són un ecosistema fràgil. Les muntanyes cobreixen el 22% de la superfície de la Terra, tu ho sabies?
Claro que sí, per què m'aprens?
Un 15% de la població del planeta, quasi 1 milió de milions de persones, viuen en àrees de muntanya. Això no ho sabies?
Claro.
T'ha vist a sa cara?
Com a persona de Buscastell, que viu entre dos putxos, això ho domina, és el meu terreny.
És el teu hàbitat natural.
Sí.
Mentre que més de la meitat de la població mundial depèn de ses muntanyes per abastir-se d'aigua. Per desgràcia, moltes àrees de muntanya estan en perill pel canvi climàtic, sa degradació dels sòls o sa sobreexplotació de recursos.
Efectivament. Anem a deixar-nos caure
Espero
des de...
Espero que Buscastell no siguis cap.
No, estan millor. Ara en Esbroll està superbé. I estan bastant bé les nostres muntanyetes. Per anar a deixar-nos caure de cim de sa muntanya a ses profunditats sonores de The Velvet Underground, un grup de músics pioners i molt influent, però que, així d'entrada, no estaven mica interessats per ses muntanyes. Clar, perquè eren de Nova York i això de ses muntanyes pues els hi clar, queda una mica lluny.
Clar, de Nova York i dius...
És que muntanyes, que és allò?
Muntanyes no
les veuen. Veuen rascacels, però muntanyes clar. No. The Velvet Underground, sa Velvet, pas amics, va estar activa entre 1964 i 1973, formada per Lou Reed i John Cale, amb sa incorporació d'artistes com sa cantant alemanya Nico i amb Andy Warhol com a mànager. The Velvet Underground és potser el grup de rock més de culte de la història. El seu primer disc només va vendre 30.000 còpies, però les 30.000 persones que el varen comprar varen formar després cada una banda de rock. La frase no és nostra, la va dir el músic Brian Eno. Aquesta cançó es diu I'm Waiting for the Man. Ara no esperam ni un home ni cap dona, sinó la previsió dels temps.
I donem amb la previsió de temps per avui, 11 de desembre, cels bastant tapats, amb nevolats baixos, que tendirà cap al migdia a intervals de nevolats, probabilitat de bancs de boira fins a primeres hores del matí, s'aniran desfent. Temperatures sense canvis o amb un lleuger descens i es vent que serà fluix de component est. A Palma, 9 de mínima, 18 de màxima. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, la previsió són 12 de mínima, 17 de màxima. Són temperatures altetes. En el cas de Menorca, molt semblants. A Ciutadella tindran 13 de mínima i 17 de màxima, i a Maó, 12 de mínima i 17 de màxima.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
No es vedrà, no hi ha ovnis, però... és que, mira que aquesta part del guió l'he escrita jo mateix, eh? Diu, es vedrà, no hi ha ovnis, però al món hi ha moltíssims de tontos.
Sí. Crec que és un bon resum.
És un bon resum.
Efectivament.
Estàs d'acord?
Sí, sí, estem d'acord. Sí. Estem d'acord, i quan veus la imatge que vens a la següent notícia, no sí, pots sí, no sí, estar sí. d'acord.
No me'n vell, vam.
Sí, perquè diu així, la imagen viral de Lamine Yamal con una màscara en la cara y luz LED roja viendo el sorteo del Mundial 2026. Eres tonta y eres gilipón. Eres tonta y eres gilipón. Me agobia... No sé què és pitjor, si la gent que fa això i ho penja a xarxes o la gent que em fa notícies d'això.
Ja. Yeah.
I ho dic jo que faig la sala VIP, eh?
Sí.
Alerta.
A veure, també t'ha dic una cosa. Vull dir, estem a sa foto.
Clar, és que sa foto és com es mínim esforç.
Sí.
Clar, aquest bon enlot que has set triat el millor jugador de la Lliga de novembre, que tothom està després bueno, que hi va haver
és
com...
És un crac jugant al futbol, però clar...
És un crac, però clar, sigui, se li ha pujat ja una mica i ja puc fer-ho que em dóna la gana.
Que siguis un crac donant puntades de peu no vol dir que no siguis tonto.
Efectivament, efectivament. I doncs resulta que es va fer el sorteig del Mundial de Futbol aquest divendres i els futbolistes, no sigui que no tinguin protagonisme, doncs molts varen publicar a xarxes socials com estaven veient aquest sorteig, no? I en aquesta imatge veiem en Lamine Yamal assegut en el sofà amb els braços creuats amb una postura que no crec que siga massa bona per ses cervicals.
No.
I amb aquesta màscara, que és una màscara blanca que fa com a... emet llum vermella cap a sa cara.
Això és una cosa que han posat de moda, les influencers,
ses influencers, no? Efectivament, efectivament. Tant Espanya com a països com Estats Units o Gran Bretanya es va començar a popularitzar aquesta màscara que fa bastanta por, mm-hmm. perquè pareix molt de sa pel·li aquesta del Silencio de los Corderos.
Sí, saps? Totalment.
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 I aquest bon al·lot doncs, va pensar que, a més, seria un contingut que li importaria a sa humanitat.
I sa llum LED que te fa?
Es suposa que va bé per escutis. És una cosa...
Però si aquest boix té 18 anys.
Ja, però jo què sé, voldrà mantenir-se sempre com en 18 anys, sa mateixa imatge o... És que jo crec que ja al final és una forma de voler cridar l'atenció i ja està amb el que siga. Però bueno, anem a la part més interessant d'aquesta secció, que és l'horòscop.
No hauràs fet un horòscop d'aquest
home,
dia.
Home, clar que sí, perquè m'ho interessa molt i a ell li interessa molt com a persona que fa servir màscares de llum LED vermella per sa cara, què li espera en aquesta vida. L'horòscop de Lamine Yamal, que és Lamine Yamal Nasraoui Ebana, però va néixer a Esplugues de Llobregat, Barcelona, 13 de juliol de 2007, i que, per tant, és càncer. Què li espera tenint en compte que és càncer? I dos, segons sa predicció per desembre de sa revista Mujer Hoy, perquè encara que en Lamine Yamal siga un tio, pues mos és igual, mos importa un pito, mai millor dit. Durant aquest mes, els planetes en Capricorn activen l'àmbit de les relacions tan afectives com professionals.
Ah, li anirà bé, idò.
Claro, relacions professionals, pues, no sé quina li pot sortir, efectiva.
Home, que sé, allà...
Amb el Barça i es... Jo què sé, coses de futbolistes,
clar.
No? Podrà seguir aconseguir col·laboracions o acords molt productius i favorables,
però... Això vol dir que marcarà molts de gols.
O que deixaràs Barça.
No.
Jo crec que sí, perquè pens que Mujeroi és el mitjà més informat.
En matèria d'horòscop?
En matèria de fitxatges futbolístics jo només llegeix Mujeroi. Sí. Però bueno, diu que aquesta altra part de l'acord demandarà molt d'ell. Així que bueno, li demanarà que faci moltes pilotadetes, no? Que és el que se'ls demana en els... Llavors diu que, per altra banda, les rutines i les obligacions del dia a dia es presenten caòtiques i canviants, per això ell s'ha posat la màscara. Serà necessari establir una bona organització per complir amb els compromisos, però no li resultarà fàcil en la minya mal. I li diu la revista Mujeroi, abans de comprometre't amb altres...
Per càncer, eh?
Per càncer, sí,
per càncer, que tu també ho ets.
Jo també ho som, tio, és bé, jo no hi pensava. Com no podia pensar-hi? Que fort. Idò, aquesta me la llegiré per jo. Abans de comprometre't amb altres persones, valora detingudament que estàs en condicions de complir amb l'exigit. Uah, tio,
bueno,
que dur.
Té la marinera.
Sí, tio.
Jo crec que hauríeu de parlar en la Mirna Mal i tu.
I jo no.
I establir una estratègia conjunta.
Sí, ho mirarem, ho mirarem.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Que suene, que suene. Se m'acaba sabeu i tot. No sé si sonarà. Deixem estar els ovnis i aquestes coses. Anem a parlar de... No són ovnis, però... Quasi bé. Irene Roig Franculi, com estàs?
Que tal?
Que tal? Arriba, arriba. Quina marxa que duim. Anem a parlar de coses raríssimes.
És que un altre rècord del món.
És que no vull ni entrar-hi.
Vinga, no, per favor. Ja hi entraré.
No vull entrar-hi. Ja hi entraràs tu. Fes-hi el que vulguis. Per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així. 19,88 centímetres. La llengua de K més llarga del món. I el xiqui-xiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos,
el cruzaíto. Tres, el Michael Jackson. Quatro. Molt bé, realment una llengua molt llarga.
Sí, una llengua que flipes de llarga.
Fins i tot, si fos una altra cosa, també seria molt llarga.
Adequada. Hi ha dies que una llegeix les notícies i pensa, ara entenc un poquet millor
un moment, en Pablo Morganti et vol que et traslladis comentari que ets una dona exigent. Perdona, segueix. Endavant.
Res, que després llegir la notícia entenc un poc millor la història d'en Ricky Martin i la mermelada.
Ah, mira.
En la llegenda urbana, el gos que sortia, en teoria, era un Yorkshire. Mm. Lo qual em pareix que no val per res, ni com a ca, ni com a llapador professional. Què fas, puta llengua de Yorkshire? Però 19,88 centímetres de llengua de mastí francès és possiblement la millor llengua francesa que trobis, molt per damunt de l'idioma.
Ja, pots dir hola-la.
Hola-la. A un cas així, normal que hi hagi al·lotes que acabin veient vídeos de zoofilia, la veritat.
Per l'amor de Déu.
Entre això i els cavalls, no ajuda.
No, no.
No ajuda. Es guardonat es diu Ossi.
Com Ossi Osborn.
Exacte, Ossi Osborn. Okay, molt adequat, la veritat.
Per què has posat Rodolfo Chiquili 4?
Perquè perrea.
Ostres, tia. Està molt agafat amb pinces. Molt bé, segueix, perdona.
Res, que és una barreja de mastí francès i bull mastiff, que és com dir, no tinc ni punyetria idea de què és aquest ca, però té un caparrot que ni Fernando Alonso. Viu a Oklahoma i ha guanyat el premi de llengua de gos més llarga del món.
Perquè, clar, hi ha un concurs d'això.
Algú va dir, hòstia, té la llengua molt llarga, la vaig a presentar a un concurs. Perquè, no sé, perquè us feu una idea, la llengua de persona més llarga del món és de 10,8 centímetres. Que és cortesia d'un home hindú que es diu K. Pravin.
K. Pravin.
I Pravin té la meitat de llengua que aquest K.
Clar.
Perquè es feu una altra idea, la mida promig dels penissos espanyols és de 13,85. més d'una estarà pensant, tant de bo ser esbol d'aigua d'aquest mastí. Si 13,85 és el que te pots trobar a Tinder.
De mitjana.
El Guinness de penis més gran del món, el té l'americà Jonah Falcon, que és 34 centímetres erecte. I li provoca marejos, i per això no pot dedicar-se a porno.
D'actor porno.
Ja, però no pot, perquè es mareja.
Però clar, si erecta es mareja.
Es mareja, no sé si sang se li va.
Perquè hi va massa sang allí, clar.
Però sí, el pitjor de tot que he descobert és que n'hi ha un encara més gran, però no té el Guinness, que és el mexicà Roberto Esquivel, que té 48... i que li pesa 900 grams, que és com un bebè recent nascut.
No, home, no, un bebè recent nascut pesa molt més.
Bueno, però si neix set mesí, t'asseguro que sí. Aquest no té Guinness perquè el senyor està cobrant una discapacitat i perquè li pesa massa, li pesa massa sa polla i no pot treballar. Aparentment, si és una discapacitat, no pot ser rècord del món perquè no hi ha premi en els més pringats. Si tens un títol de discapacitat, no pots dir que això sigui un rècord. En tot això vull dir, potser 13,85, si el saben fer servir, està prou bé. I si no, pues adopteu un mastí i mermelada a Jero.
Molt bé. No, anava a recordar un eslògan, però vaig a passar completament de fer-ho. Moltes gràcies a... No, a aquell eslògan que diu va bene con el pene. Res, que no... És que l'eslògan segueix. Irene Roig Francolí, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. Bailar, bailar, y el chiqui-chiqui se baila así. Uno, everything dance. Dos, el cruzadito. 3, el maquillazo. 4, el robocop. Perrea, perrea. Lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo baila María.
Practica el despertin amb IB3 Ràdio.
Pot ser una música una mica massa obscura per aquesta hora del matí, però això està beníssim. Són The Cure, amb un dels seus millors àlbums. Els traien molt a final dels anys 80. Es va titular Disintegration i hem agafat aquesta mítica Fascination Street que ens acompanyarà fins a la nostra primera pausa.
TV3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
Molt bé, anem a veure si us faim algun spoiler o el manco parlant de temes de televisió i de cinema, d'aquestes coses. No m'he mirat el guió en absolut. Però és igual, perquè és que se l'ha de mirar, perquè l'escriu, a més, és en Javi Riera. Com estàs, Javi Riera?
Com
bon dia.
Què tal, tio? De tant en tant. Avui l'he escrit.
Avui l'has escrit avui i tot.
Escrit. També l'he escrit avui.
Estic flipant moltíssim.
Sí. L'he escrit tot, eh?
I fas xistes sobre la meva edat. Estàs sí. Més calvo, estàs més calvo que jo, mamón.
Bueno, més que tu no, perdó que t'ho digui.
No, estàs més calvo.
Sí, bueno.
I tant.
Després li preguntaven a en Pablo qui està més calvo dels dos, que m'apareix que...
En calvo.
En Pablo... No, en Pablo és de bon cabell, eh?
En Pablo té un bon cabell.
Altres coses no tan bones, però el cabell bo.
Li diuen Pablo Pantén.
Sí. Li deien.
Bueno, tio, dispara.
Avui anàvem a parlar, efectivament, començàvem amb un xiste sobre la teva edat, perquè avui parlarem de memes que, perquè tu m'ho entengues, els memes són els jeroglífics d'ara, ¿vale? Vale. Has vist? No és el xiste que posava en el guió, te l'he canviat, eh?
Ja, però tio, jo només senyals de fum.
Claro, tu senyals
de
fum.
Ni jeroglífics.
Colom missatger s'ha arribat o ja va agafar tard?
Jo a paleolític, vull dir...
Vale, perfecte.
Dieta paleo, colom que veus fas nyaca.
Doncs això, els memes són el nou mode de comunicació del segle XXI i un meme molt mític que s'usa molt sovint per escenificar l'absurdesa d'aquest corrent que hi ha darrerament, que es diuen conspiranoics, jo directament els dic trosdases, és un, igual te sona, és un on un tio desarreglat, barbut i amb un cigarro a la boca, mou compulsivament sa mà ratllant una pissarra amb moltes fletxes amb una cara de loco i tira d'esquerra, no? Sona? El visualitzes? Algú amb aquesta descripció somera li sona? Bé, aquest meme el coneix molta gent, però jo em jugo el que vulgo, és que no tothom coneix d'on ve. I d'avui parlarem precisament d'on ve, i per això tenim l'escena d'on ve aquest meme.
They're on to me, dude. Those guys are sharp as nails up there. You can't put anything past them. Oh my God, dude, I'm freaking out. I am so stressed out. I feel like I'm having a panic attack.
You want to talk about stress? You want to talk about stress? Okay? I've stumbled onto a major company conspiracy.
El meu nivell d'anglès no arriba en això.
No, veritat. No. No, bueno, la veritat és que és difícil. Aquesta seqüència en concret és difícil de veure-la sense subtítols. Però estan parlant, alguns sí que ja li sonarà, estan parlant d'It's Always Sunny in Philadelphia, que jo em pensava que era It's Always Shiny, per cert. Això el que passa és escriure el guió a les 8 del matí i sense anar a la font original, vull dir, tirar-ho tot de memòria. Gràcies a en Pablo, que m'ho ha recordat. No he dormit molt avui. A Espanya, a veure si per aquest títol no li sona, Espanya es va traduir en separesa que mos caracteritza per Colgados en Filadèlfia.
Que no té res a veure.
Que no té res a veure, bueno, té por que veure a Filadèlfia.
Sí, escolta, perquè està.
Hasta aquí bé. Sí, a més, el de Colgados en Coleguitas és... Uf, és com el caso no sé què. Va sortir el caso Bourne i va fer no sé quantes pel·lis que no tenien res a veure i les traduïen totes. Però el caso no sé què, el caso Slevin, el caso tal, en fi... Doncs això és una comèdia que a Espanya va arribar de la mà de la TDT, us recordeu de la TDT, allà per 2009, allò que us varen vendre com que seria una oferta mai vista de continguts i que al final pues, es va traduir en vora la que s'avecina a qualsevol hora del dia. I aquí s'emetia per un d'aquests canals de sa TDT, que era FDF, tot en sigles. Ara avui en dia, si no te saps l'abecedari, no pots parlar, tot van en inicials. I aquí només van arribar les 4 primeres temporades perquè va tenir un èxit bastant discret. No obstant, jo la vaig descobrir també a FDF, quan vaig a la TDT, i és que és a l'altre costat de Charco, i quan dic a l'altre costat de Charco no me refereixo a un parking disuasori de Can Cantó, sinó en els Estats Units, que per qui no ho sàpiga és allò que està baix de Canadà, i que de fet seria Canadà si hagués sortit bé. Doncs allà, als Estats Units, va ser una sèrie d'enorme èxit que porta ni més ni menys que 17 temporades. Què és aquesta sèrie? Què és això de It's Always Sunny in Philadelphia? Doncs és una sitcom que se la coneix com Sandy Sitcom. Tu saps què vol dir sitcom, Vicent?
Sí, comèdia de situació.
Efectivament, però què vol dir? Perquè això... Li dius a la meva mare, comèdia de situació, és que d'igual.
Tinc un màster de guió de l'Autònoma de Barcelona.
Sí? Però de quin any, també? De quan s'escrivien en pergamino...
No, ja existien...
Tira de sílex...
Ja existien ses sitcoms.
Ja existien ses sitcoms. Què és una sitcom? Explica'm-ho tu, que tens un màster...
Una comèdia de situació, normalment breu, d'uns 30 minuts, 25...
Però què vol dir, comèdia de situació?
Vol dir que...
Tu tens que entendre que aquest programa l'escolta sa meva mare.
Et veig un poc agressiu aquest matí.
Sí.
Estàs un poc agressiu. Es basa en que sa comicitat parteix d'una mateixa situació, normalment. Per exemple, jo què sé, Big Bang Theory és una comèdia de situació típica.
Jo m'agrada definir-la perquè la gent l'entenc, com que és una comèdia on es argumenta és el de menys. Lo important és que mos faci riure cada 30 segons. Això és el que per jo...
Menys, cada bueno, menys.
Cada constantment.
Menys. Això és Valtrus, a la teua època que heu rebaixat l'exigència. En el meu temps havies de riure cada uns 15-17.
Cada 15-17 segons.
Sí.
Ah, vale, pensava que eren minuts.
30... No, que va, ni de conya. No, 30 segons és moltíssim.
Bé, en qualsevol cas, que té que haver-hi gags constants i més enllà de l'argument. O sigui, aquesta va molt més enllà perquè és una comèdia en la qual, bàsicament, és que l'argument no importa en absolut i pot estar canviant contínuament durant la història, però existeix. Això va sortir d'una idea de dos amics actors que estaven a l'atur, com tants d'actors, que són en Rob Mac... en Rob i en Glenn Howerton, que té un cognom més fàcil de pronunciar, que varen fer un pilot gravat, atenció, amb un pressupost de $200 o 200 euros, on també apareixia el seu amic, el també actor Charlie Day, es desmeme, ¿vale? I és d'aquesta seqüència que hem escoltat principalment, es conspiranoi, i que va ser comprat per Safox per una sola temporada de 7 capítols amb un pressupost, en principi, baixet. Al principi passava que pràcticament tot en es van, on es desenvolupa gran part de la història, i els quatre protagonistes eren només aquests actors, que eren totalment desconeguts. Els dos autors, en Charlie Day, que ara és una estrella bastant important als Estats Units i que se l'ha agafat per moltes comèdies, perquè és molt bo, i també desconeguda Kathleen Olson, que feies paper de la germana d'en Glenn Howerton. La primera temporada va tenir un èxit moderat als Estats Units, i a partir de la segona, la cadena decideix incloure una estrella, en Danny DeVito, que fa d'espare legal dels dos germans. I, a més, va invertir més pressupost i ja sa cosa va eclosionar fins a les 17...
Per 200 euros no deu treballar, en Dani.
Per 200 euros no l'agafaven aquell dia. I mira que ell gasta menys, vulguis que no. De què va? Dóna igual. O sigui, és que de lo que va, dóna igual. Lo genial de sa sèrie és que pot passar absolutament qualsevol cosa. És una sèrie on, precisament, es juga a la contra de tots els criteris preestablerts en una sitcom. Si a més el sitcom es basa en que els personatges s'empatien amb els personatges, que sí, que poden ser més tontos, més no sé què, però al final els agafes carinyo, en aquests personatges no es pretén que se'ls agafi carinyo, aquests personatges són egoistes, estúpids, tenen tots els defectes més criticables del món, però funciona precisament perquè el seu humor és el més políticament incorrecte que es pugui, però he de reconèixer que m'acosta parlar d'aquesta sèrie en termes sense veure-la, perquè la veritat és que és per veure-la. No és políticament tipo Padre de Família o Simpson, no, és que és un altre nivell. És, a més, una varietat de trames que dona per tot el que puga donar la imaginació d'escòmic amb la ment més malalta del món. Que tu d'aquestos n'has conegut algun, Vicent, segur. Des d'un capítol hilarant, on tots es tornen addictes en el crack, de repent, on un intenta lligar amb unes cambreres xineses. Atenció, meravellosa s'acudir quan un li diu però si té 14 anys, i l'altre li contesta jo em pensava que en tenia 65, que és una cosa que passa bastant amb ses orientals i si no, li preguntes a la teva copresentadora. Els millors de tots és que comencen a treballar en el correu intern de l'empresa i tot es converteix en una locura que és piranoica perquè no saben on arriben els correus que reparteixen i dona lloc a la seqüència que em sé que han començat aquesta secció i que feia referència en aquest meme que et deia per tu jeroglífic i tanco així de manera magistral el cercle d'aquesta secció.
No crec que ningú s'hagi enterat de res.
Segurament, que és exactament, perquè ha set una meta allà.
No sé si era el teu objectiu,
ha set una meta secció, perquè és exactament el que passa a la seqüència d'en Charlie Day.
No crec que ningú s'hagi enterat de res.
Però els hi fa ganes de veure-la, que és l'important.
La gent està interessada no en metasecció, sinó en metesecció.
La gent té ganes de veure ara la cosa per dir què cony m'ho s'ha contat aquest tio.
La gent té ganes...
I aquesta era la meva idea. On es pot veure? Tu la veuràs?
Si voleu veure en Javi Riera en viu, està...
Estic ara mateix com en Charlie Day en el meme.
Para. Anava a canviar de tema. Anava a parlar d'adolescentes.
Adolescentes, perquè la plataforma Play de Radio Televisió Espanyola, RTV, acaba d'estrenar una nova sèrie entre el documental i el reportatge d'entrevistes que, per si mateixa, jo no m'hagués llamat massa l'atenció si no fos perquè està dirigida i presentada per un dels que jo considero petits grans genis dels continguts periodístics dels darrers 5 anys. Estan parlant d'en Carles Tamayo, des que ja varen parlar la temporada passada en aquesta secció, en un dels primers spoilers. Y esta serie es diu, como dèiem, Adolescentes.
¿Con quién hablan los adolescentes de sus problemas?
Me lo guardo para mí y para mis amigos.
Me pasa algo y corriendo a mi madre.
Lo utilizo todos los días en ChatGPT.
Utilizaba la IA como terapeuta.
¿Se llevan mejor que nunca con sus padres?
Yo creo que sí.
Yo creo que con los padres abiertos de mente, sí.
¿Saben los padres lo que hacen sus hijos en Internet?
Yo tengo un uso diario del móvil entre...
En Carles Tamayo era un atlot de 24 anys que, després de treballar a ràdios locals des de molt jove, va decidir obrir-se un canal de YouTube perquè anava en fart de que el tratassin malament, com tu mateix. I fas millor. I això, així tot, doncs... ho va patar moltíssim des del primer moment, infiltrant-se a sectes com a la del Palmar de Troia, sectes de Sayahuasca o desenmascarant estafes de CryptoBros, d'aquestes que m'ho agraden, com I Am Masters Academy o Trafficker Digital.
Arribant, jo vull fer-me CryptoBros.
Arribant, tu estàs...
Jo vull fer-me CryptoBros.
Tu, si no ho és, és perquè no vols.
Jo a YouTube sempre em surt un tio...
A tots.
Tot el rato.
Jo n'hi ha un que te juro que m'estan ganes de fer un reportatge també tipus Tamayo, perquè en surt 50.000 vegades. Ja m'acabo estar bé... Per proximitat, o sigui, ja és com un mes de sa família, saps?
És com en Lobato.
És meu gat al saló. Sí, Antonio Lobato!
Sí.
Molt natural, aquell anunci. Està interpretat naturalista. Sí, sa premissa i tot molt bé. Bé, doncs això, en Tamayo, a partir d'aquí, ho ha començat a petar, i ara ja ha saltat de YouTube i ha començat a tenir, primer van tenir una secció molt divertida, l'únic divertit, realment, des passat caiga quien caiga. També és col·laborador de Monafuente, assidu, i la seva consagració del documental que hauran parlat aquí, la sèrie documental de Prime Video, que és Com cazar un monstro, on desenmascara i aconsegueix la detenció d'un pederasta. L'has arribat a veure o no?
Això és... No, però això... Aquestes acabaràs parlar la primera... primer o segon programa?
Segon programa.
No l'he arribat a veure.
Aquest sí que te'l recomano moltíssim. Doncs aquesta reputació, on sí que podem parlar per una vegada de veritable meritocràcia, li ha valgut ara per anar a la cadena d'en Perro Sánchez i li dona un espai setmanal.
Quina és la cadena d'en Perro Sánchez?
Bueno, n'hi ha dos. Està la primera i la dos. Ara és,
vale.
És en Perro Sánchez, això ho sap tothom. I aquí desenvolupa un format bastant paregut en el de YouTube, en el que ell usa YouTube, amb una sèrie de reportatges on es parla de les problemàtiques de les adolescents d'avui en dia. Acaba de sortir el segon capítol, jo només he vist de moment el primer, i la veritat és que, desgraciadament, està bastant lluny del nivell aconseguit en els seus continguts de YouTube, que jo m'encanten.
Jo no veig mai continguts sobre adolescència, perquè tinc dos fills adolescents. Llavors ja entenc prou amb la realitat.
Tinc que comentar alguna cosa, això?
No, t'estic dient que no m'interessa en absolut la sèrie aquesta.
Perfecte. I una cosa que que és una cosa que li passa bastant a Televisió Espanyola, que moltes vegades agafa, tot i que jo crec que ha millorat bastant Televisió Espanyola d'un temps sencer, però agafa gent amb molt de talent i pareix que no li acaba de saber treure suc, perquè ja dic, en Tamayo, absolutament tot el que ha fet me pareix no interessant, molt interessant, i que transcendeix YouTube. I aquí no ho acaba de fer, però com que és ell, i només he vist el primer, li seguiré donant una oportunitat. Tu no, perquè no veus coses de...
No, que va,
no
que va.
No veus coses d'adolescents.
Ja entenc prou amb el que tenc a casa.
Sí.
Tenim spoiler?
Tenim spoiler, sí, senyor.
Faig un redoble?
Tenim música, Vicent?
Tenim redoble? Ah, tenim un redoble, per favor. Redoble, endavant. I si spoileres... L'està buscant.
Sí, és que aquest me l'han xivat. Aquest me l'han xivat, que tenim una seguidora que mos escolta moltíssim, que és na Sara Torres Marí, que ja m'ho va passar una altra vegada, i mos escolta des de Madrid. Mos escolta des de Madrid.
Fantàstic.
Spoiler és de la sèrie Gossip Girl, i que la gent ha de saber que la reina cotilla és en Dan Humphrey. I fins aquí el meu spoiler d'avui, per tots els que no hagueu vist encara Gossip Girl.
Moltes gràcies, Javi.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Estàs escoltant El primer vol i estàs escoltant Dona Llop, que és disc de la setmana amb l'àlbum de Superlluna, el seu quart disc. Aquesta cançó es titula Qui te plora, i amb ella arribarà massa abans informatiu, quan siguin les 6 i 40 minuts. Esclataràs cada...
Bon dia. Aquest dijous esperam un cel ennigulat amb núvols baixos i probabilitat de bancs de boira fins a les primeres hores del matí. Les temperatures en principi no tindran grans canvis, en tot cas podrien baixar una mica. A partir de les 7 vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que avui és el tercer dia de vaga entre els metges que han convocat la protesta central a les 11 del matí davant la delegació del govern de Palma. Un acte reivindicatiu contra la reforma de l'Estatut Marc que coincideix amb la reunió a Madrid de la ministra de Sanitat, Mònica García, amb les parts implicades en el conflicte. I també hem sabut que un de cada 5 ciutadans de les Balears viu en situació d'exclusió social. Això significa que 233.000 persones residents estan atrapades en processos de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge. I gairebé 180 persones migrants van entrar ahir de manera irregular a les Balears en 11 barques. Ha estat el cinquè dia de l'any amb més arribades. De fet, des de dimarts han estat més de 350 persones i per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada, i serem en directe en aquest informatiu. I a la crònica estatal vos hem de contar que l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la CEPI i exalt càrrec de la Junta d'Andalusia, Vicente Fernández, han passat la primera nit al calabós. Ahir els agents de la Guàrdia Civil els van detenir a tres camps Santos per presumptes irregularitats en contractacions públiques. A partir de les 7, vos ampliarà amb aquestes i moltes altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Tres Ràdio és humor.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobau.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Primer Vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Això que escoltaves el tràiler de Los Crímenes del Día de Todos los Santos, una producció ja de fa alguns anys, eivissenca, que ara mateix crec que es pot veure a Movistar, ara ens ho explicaran. La qüestió és que la productora, que és Pauxa Film, compleix 20 anys, ho celebra aquest dissabte a Eivissa, a Can Jeroni, a partir de les 7, amb bona festa i amb la projecció de material antic i una mica més nou. I com que no sempre una productora a les Balears, i molt menys a les Pitiuses, arriba a complir 20 anys, hem decidit convidar a quin és el nostre estudiant, en Pablo Alcántara, que és impulsor d'aquesta productora de Pauxa Films. Com estàs? Bon dia, com va la cosa?
Bon dia.
20 anyets, eh?
Ja estem molt contents.
Algú li pot pareixer, algú no hi en dirà, tampoc és tanta cosa, 20 anys.
Uau.
La botiga de baix en té... Ante 50, no?
Sí, sí.
No, però 20 anys per una productora en un negoci tan difícil com és l'audiovisual, com és el cine, com és la televisió, en un lloc com a Eivissa, que té alguna insularitat, si no doble, és complicat.
Sí, és molt, molt complicat i, bueno, han estat 20 anys de molta feina i quizás...
20 anys que has hagut d'aprendre a parlar català i tot.
Habría de... Pero bueno, como estáis dando cuenta, todavía no lo he conseguido. De hecho, me quedo bloqueado cuando tengo que... Es el problema,
¿no? Parla castellano, ¿eh? No
sí,
te preocupes.
Sí, hablaré en castellano por no destrozar la lengua. Bueno, pues nada, sí. 20 años no son pocos, son muchos. Ha sido 20 años de mucho trabajo, muchos amigos, mucha gente, muchas colaboraciones. Y ahora como estamos un poco repasando... porque queremos presentar alguna cosita de las antiguas y te das cuenta de que hemos hecho muchas más cosas de las que pensamos, ¿no? Que hay veces que uno se automargina o se piensa que no está, y la verdad es que viendo esto podemos sacar pecho con la productora porque creo que estamos a un alto nivel.
Home, sou els productors de... Jo crec que aquesta producció, no sé si Balear o feta a les Balears més cara de la història, feta a les Pitiuses segur, que és el gegant d'Esvedrà.
Sí, 100% pagada con dinero Balear, 100%. Esto nos han dicho, yo... Y analizando
sí, no
un poco...
Que no sigui coproducció, que sigui esa producció...
Claro, hay muchas coproducciones minoritarias que son películas más grandes, pero una película 100% Balear como la nuestra ha sido 500.000 y... Y bueno, ahí estamos.
Que és una xifra curta, segons com, no? I llarga, segons com tu miris.
Claro, llarga cuando las tienes que conseguir el dinero se te hace muy largo. Realmente, para haberla hecho un poquito más cómodo, hubiese sido casi necesario, pues, no sé, 4 veces.
Què fa un producto? ¿En què es dedica un producto? De cine i televisió.
Es que aquí en Eivissa yo creo que somos un poco como rara avis, ¿no? Somos diferentes porque no nos podemos dedicar solo a una cosa, ¿no? Entonces en Pauxa hemos hecho un poco de todo. El otro día, haciendo un poco revival, nos acordamos, yo hubo un tiempo que trabajaba en la UNED y hubo un tiempo que estaba con Héctor y con Yadis y no sé, incluso también estaba Javi Riera y estábamos haciendo la mudanza de la UNED. Entonces de cachondeo Héctor dijo, mudanza Pauxa. No, ese era como el extremo, pero hemos hecho de todo. O sea, igual que hemos hecho una época que estábamos trabajando muchísimo el tema web, ahora ya estamos llevando salas de cine, de teatro, hacemos conciertos, hacemos producción audiovisual a nivel producción propia, pero también estamos trabajando para teles. Si hace falta un streaming, se hace. Y si viene alguien y nos propone alguna cosa súper rara...
Fais de tot.
Sí.
Jo crec que aquesta situació a Mallorca deu ser semblant. No sé si teniu contacte amb els productors de Mallorca.
Sí, és menys, eh?
O de Menorca, evidentment.
I tener ahí la casa madre, tener ahí B3, yo creo que se trabaja de otra manera. Y aparte también tienes muchas más productoras y mucha más interrelación. O sea, tampoco quiero decir que sea fácil producir en Mallorca, pero no es lo de Ibiza. O sea, Ibiza...
Però vosaltres per Ibiza també heu fet coses.
Sí, sí, bueno, hemos estado durante mucho tiempo haciendo los programas, hemos hecho algún programa, hicimos Fábrica de Melodías para Ibiza y queremos hacer más cosas, pero no sé, creo yo, la sensación para mí es que es diferente, ¿no? Cómo se gestiona desde Mallorca esto. Y luego, quieras que no, al final, pues Palma es una gran ciudad, hay muchísimos más pueblos, no sé, es diferente.
También hay más competencia entre esos productores.
Sí, pero también hacen un grupo muy potente y están bastante unidos, no sé, yo... Creo que es más favorable y es más fácil hacerlo de allí, pero bueno, eso es lo que a lo mejor no están así, pero yo creo que sí.
Així, parlant una mica de memòria, jo me'n recorda, evidentment, de Los Crímenes del Dia de Todos los Santos, que es pot veure ara mateix a Movistar, de Gegantes Badalona. Me'n recorda Incestum, que sortia Fernando Esteso, era?
Incestum es una película fantasma.
Que dic de llargmetratges.
Sí, sí, pero que es fantasma porque
Incestum... Pero surtía en Esteso, ¿verdad?
Sí, 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 surtía en Esteso, pero es que no se ha llegado a hacer esta película, lo cual es maravilloso, no hemos tenido ni que hacerla, solo hemos hecho el teaser y hay un montón de gente que nos habla y nos dice cosas súper bien de la película, pero la película...
Ningú l'ha pogut veure porque en realidad no existeix.
No existeix, pero es bastante posible que resucite este año.
Yo os he entrevistado por Incestum.
Sí, bueno, es que Incestum estábamos en el momento más alto, ya era como increíble, por fin teníamos coproductores americanos, unos coproductores alemanes, e íbamos para adelante con todo, iba a haber hasta dinero y todo, increíble, o sea, la primera producción con dinero, y llegó la pandemia, y con la pandemia en ese momento España era el sitio más feo del mundo, porque hubo unos meses que... Y entonces, pues, nuestros coproductores se negaron a venir a rodar a España. Entonces se quedó muerta y hemos estado con otros proyectos y otras cosas y bueno. Pero ahora creo que va a volver a la vida.
Pablo Alcántara, que és de lo més orgullós que estàs en aquests 20 anys. Estan parlant dels 20 anys de la productora Pauxa.
És muy difícil, quizás como para, digamos, que el colofón...
Es dissabte projectareu el vostre primer curt, que és d'allà, ja és viejuno.
2012.
Vecines... que me'n recordes pòster.
No? Sí.
Vull dir, de què estàs més orgullós, tu com a productor?
Jo, quizás... Bueno, ahora mismo para mí las dos joyas de la corona son el documental Vivir sin País, que creo que hicimos un súper trabajo.
¿Es de Rohingyas?
De los Rohingyas. Y...
Yo l'he vist molt xulo, ¿eh?
Sí, és molt
bé.
És molt dur,
xulo,
és
molt xulo,
duro.
No?
Muy duro.
O sea, polit no sa paraula, vull dir, és, no, vull dir, però
no,
molt ben...
No, però bueno... Pero necessari, ¿no? O sea, había que hacerlo, aunque es muy duro, la verdad.
Quina repercussió ha tingut, per exemple, aquest documental? Pues... Que va a tocar un tema, que toques tema de com en els pobles rohingyas se l'aparta, se'l discrimina...
Pues esto nos ha dado una... Nos ha costado muchísimo moverlo, porque durante... Salió el momento pandemia y todo el mundo en la pandemia nos decía que la gente no quiere ver cosas tristes, que yo, por un lado, lo entiendo, por otro lado, las cosas hay que contarlas igual, ¿no? Tendríamos que saberlas.
Claro.
Pero lo mejor que tiene es que lo está usando el pueblo rohingya para explicarle a la gente su genocidio, lo cual creo que es un súper éxito.
O sea, però es pot veure. Perquè jo aquest documental, per exemple, no he vist, òbviament, tot el que heu fet, però jo aquest documental l'he vist i està molt ben fet.
Sí, este documental, para nosotros un poco la misión fue hacerlo y no había una visión económica. De hecho, al final se nos ha quedado hasta algo por ahí colgado que no hemos podido amortizar todavía. Yo supongo que con el tiempo lo acabaremos amortizando. Pero la idea era decir, bueno, esto ya ha tenido su recorrido, se ha visto en televisión y lo que queremos es que lo vea la gente, entonces lo tenemos ahora en abierto y se lo tenemos con enlaces para que el pueblo rohingya y sus diferentes asociaciones que están trabajando por su libertad y por su...
¿Y en el podbora, en el vostro web?
Está en la misma web de Vivir sin País, nada más entrar hay un enlace, se puede ver con los diferentes idiomas, doblado, sin doblar... con subtítulos, sin subtítulos, y está para que se distribuya, para que lo vea la gente, para que la gente se entere de que esto existe, porque en este mundo que pasan tantas cosas tan rápido, pues pasan muchas cosas desapercibidas, y entre estas el genocidio de este pueblo, que es una barbaridad lo que está pasando allí, ¿no?
Vivir sin país, eso sería lo que estás más orgulloso. Y una otra.
Bueno, esa y Ejegam, que bueno, primero con Ejegam es quizás hecho, estoy trabajando en el género que más me gusta, que para mí es un poco la fantasía. Bueno, me gusta más la ciencia ficción, pero fantasía, ciencia ficción, con lo cual me he sentido muy cómodo ahí. Y luego también ha sido como, era como una cosa muy, muy difícil. Luego cuando nos pusimos a hacerla nos dimos cuenta que era todavía mucho más difícil de lo que nos habíamos planteado. Y bueno, es el haber podido superar ese reto, ¿no? Porque creo que el reto era muy, muy, muy grande, ¿no?
Era un cert nivell d'inconsciència imprescindible, ¿no?, per dedicar-se a això.
Muchísima, muchísima. No, no, yo hay veces que me digo, estás loco, perdido, ¿dónde claro. te estás metiendo? ¿Dónde te...? Pero es que si no fuéramos así, o sea, Ejegam, si no se hubiese hecho un poco tirándonos a la piscina, no se hubiese hecho. Claro. Vivir sin país tampoco. Entonces, muchos productores les cuentan la historia y dicen, tú estás loco, ¿no? O sea, este no es el camino es otro. Consigues el dinero, consigues las historias y luego ya ruedas. Pero casi la mayoría de los trabajos, grandes trabajos que hemos hecho, si lo hubiésemos hecho así, pues no se hubiesen hecho. Porque
el món de cine i de la televisió i de les sèries i de tot en general, de l'audiovisual en general, jo crec que és, no és cap mentida dir que s'ha revolucionat completament en els darrers 5 o 6 anys, amb la crescuda brutal de les plataformes de streaming, amb intel·ligència artificial, en moltíssimes coses. Com encaixa una productora com Pauxa, petita, en un lloc com Eivissa, que du aquí aguantant 20 anys en part a base d'inconsciència? Com encaixa en tot això?
Pues todo el rato reinventándonos. Todo el rato volviendo a replantearnos todo y luego es verdad que todo el mundo todo esto ha cambiado muchísimo, pero bueno,
claro, al final se hace muy rápido.
Sí, pero que al final nosotros somos creadores de contenido y que no hay más que seguir creando contenido y seguir creando contenido que le guste al público o que comunique por lo menos lo que queramos, pero es un mundo muy difícil, lo era antes y lo sigue siendo.
El tema de SIA, ¿no?, por ejemplo.
El tema de SIA.
Això tú te puedes arribar a suposar retallar costos?
Claro,
sí, has de dir, t'ajuda en algun sentit?
Soy un poco cabezote, soy informático, pero...
Ah, tu ets informàtic.
Yo sí, soy informático de carrera, bueno,
la
he fet ya de mayor, pero... Y a mí lo de la IA es que es un doble juego, es una herramienta brutal, nos da muchísima vida, pero a mí es como un poco estar dándole de comer al enemigo, ¿no? Porque si la IA es capaz de hacer unos guiones, si la IA es capaz de hacer los gráficos, si la IA es capaz de fingirte una imagen, si la IA, ¿qué va a pasar con mi editor? ¿Qué va a pasar con mi compositor? ¿Qué va a pasar con mi guionista? Entonces, creo que es algo que se tiene, sobre todo por si al final lo hace, oye, pues muy bien, pero es que lo está haciendo basándose en todos nuestros conocimientos, en toda nuestra sabiduría. Entonces, claro, es un poco trampa, ¿no?
Un poco no.
O sea, es muy trampa. Como herramienta es espectacular. Ahora hemos presentado un proyecto y el director, yo me lo tengo prohibido a mí mismo usar la IA. Me cuesta, ¿eh? Porque es una herramienta brutal. Y el director, por ejemplo, ha creado esto, el dossier lo ha creado con IA. El dossier es chulísimo. El dossier es acojonante. O sea, hace unas cosas muy, muy potentes, pero
claro, pues,
al final tendremos que entrar, porque si no nos vamos a quedar fuera del juego.
Les fa gràcies a la feina que han fet els humans durant...
Ah, amic.
Durant tots aquests anys.
Bueno, que siguin haciendo, ¿no?
I que seguim fent. No tenim gaire més temps, Pablo Alcántara. Te vaig a fer la típica pregunta per acabar. Com veus els pròxims 20 anys?
Pues...
Recordem, vull dir, a Can Jeroni, a les 7 de la tarda, a Sant Josep de Satalaia, aquí a Silla d'Eivissa, se la celebren amb projecció de curtmetratges més recents i més antics. Els 20 anys de Pauxa, com veus els pròxims 20 anys?
Pues como los quiero ver, he sido abuelo hace un par de añitos y entonces todo esto también...
Los quiero ver delante de la tele con una mantita.
¡Ey! ¿Por qué? Lo que lo quiero ver es, evidentemente el punch hay que tenerlo, hay que seguir, pero no ir todo el rato corriendo, no ir todo el rato que no llegamos. Queremos seguir disfrutando, pero no sufriendo. Hemos sufrido mucho con estas producciones que estamos hablando, han sido muy duras y tiene una parte súper bonita, pero ahora queremos quedarnos solo con la bonita o minimizar la otra. ¿No?
Ahora sí puede ser.
Bueno,
ahora sí
por
ser.
Pedir.
Pablo Alcántara, sort, felicidades, ¿eh?, pels 20 anys.
Moltes gràcies, Vicent. Una abraçada.
A les 7 arriben els companys de l'informatiu matí amb totes les notícies. Nosaltres tornem demà, que ja serà divendres, a partir de les 6, com sempre. Que passis un dia boníssim. Through your failures and success, through your losses and gains, I didn't see much happiness or pain.
Són les 7.